Molt bon vespre a l'Ofici de Viure. Com és la vida a partir dels 60? Quin paper dona la nostra societat a les persones de més de 60 anys? Què aporta aquesta etapa de la vida? Com es pot viure a partir dels 60 en plenitud?
Elisabet Pedrosa, l'Ofici de Viure.
Diuen a l'Àfrica que un ancià que es mor és una biblioteca que es crema. A l'Àfrica ancestral, com en altres cultures d'antigues tradicions, es vincula la vellesa amb la saviesa. L'ancià és el que sap per la seva experiència i per ser el dipositari d'un coneixement sobre la vida, els astres, la naturalesa, l'esperit i els avantpassats. Diu un proverbi bambara que el que veu el vell perquè està assegut no ho percep el jove, que està dret. Els ancians són la memòria del poble, els encarregats de transmetre el saber, els educadors dels joves i el nexe d'unió entre el passat i el futur. Aquesta percepció venerable de la vellesa havia estat present també a casa nostra, però amb els anys alguna cosa ha canviat. Actualment, un 20% de la població té més de 60 anys. En concret, a l'estat espanyol hi ha 10 milions de persones en aquesta franja d'edat. Segons la revista Gente Mayor, el 50% de la població en general opina que les persones grans no ocupen a la societat el lloc que els correspon. I el 42% opina que la societat tracta amb indiferència les persones més grans. Malgrat aquesta percepció, segons un estudi de la Universitat de Michigan, la vellesa no només comporta alts i baixos de salut, perquè amb l'edat s'aprèn a gestionar millor les dificultats de la vida i a tenir més capacitat de sentir-nos feliços. Va escriure Antonio Gala que no s'improvisa un vell, sinó que es va fent des del nen, des del jove, des de l'adult, que la vellesa té dins totes aquestes edats. Llegir m'ha donat temps a la vida. La vellesa no és una qüestió només biològica, sinó també social. Requereix l'acceptació i l'aprenentatge de noves lliçons. El dolor, la vellesa, la malaltia, la mort i la soledat. Van demanar a Vittorio Gassman què és el millor que ens aporta la vellesa i va respondre: quan ser realment vell, els complexos de culpa ja se n'han anat. És més, la seva desaparició és el veritable senyal que ha començat la vellesa.
Epicur. No ha de ser afortunat el jove, sinó el vell que ha viscut una vida meravellosa.
Crec que hi hagi una forma genèrica de plantejar la vida a partir dels 60 anys, ja que dependrà molt de les circumstàncies que en cada moment t'envolten. Si els familiars que tens propers tenen més o menys salut, si els fills precisen o no del teu ajut, com compaginar el plantejament de vida desitjat i el que et toca fer realment.
Resulta que com a voluntari de la Fundació Amics de la Gent Gran me n'adonta que l'edat i les ganes de viure es porten a dins. Amb el temps he descobert que és més feliç aquell que sap acceptar-se a si mateix les coses tal com venen, no? I la vellesa, per desgràcia, ens porta aixeques, ens porta dificultats, però que me n'adonta que realment la persona que sap millor viure, que sap millor moure's per aquesta vida, és la que es coneix a si mateix i ho accepta. A partir d'aquí, i és increïble la capacitat que tenen aquestes persones de fer activitats i de buscar-se d'alguna manera la vida, no?
Jo penso que als 60 anys han d'aprendre bé. Penso que és una bona edat, el que no hem de fer és posar etiqueta ja que tinc 60 anys. El que passa és que sí que, clar, hi ha normatives i hi ha coses que sí que posen sempre una data, però penso que és una bona edat. Pots estar molt bé, pots fer moltes coses. Si a més tens la jubilació, o tens diferents etapes en la vida, tant si ets pare com si ets avi. I penso que és una forma de poder aprofitar, si és que tens fills grans o estàs jubilat, de fer coses que no havies pogut fer o seguir fent les coses que t'agraden o que tu tens habilitat, sempre i quan tu també sàpigues acceptar les teves limitacions. I penso que també sabràs acceptar les teves limitacions si de més jove també has pogut assimilar bé qualsevol pèrdua que t'hagi sigut insuportable o que hagis treballat anteriorment.
Per comentar aquestes i altres reflexions sobre com viure la vida a partir dels 60, Mercè Conangle, psicòloga, Cristina Sánchez Miret, sociòloga, i Fidel Amat, psicòleg. Farem un minut de meditació a 8:45 del vespre amb el monjo budista Ricard Rutllant i ens acompanyarà amb els mails d'amor Jordi Llavina. I acabarem el programa amb els camins a la felicitat, aquesta setmana segons l'escriptor Hugh Prado. Us recordem que demà no hi ha l'ofici de viure, hi ha futbol, i que ens retrobarem dimarts vinent parlant del sentit de la vida o la vida sentida a partir de l'últim llibre del psicòleg Xavier Guix. Som a l'Ofici de Viure, eines pràctiques pel benestar emocional. Si voleu participar al programa 93201-7474 o bé viure@catradio.cat o bé també a través del fòrum de l'Ofici de Viure, que trobareu al web de Catalunya Ràdio, on també ens podeu fer suggeriments, peticions o exposar dubtes.
Jo crec que avui...
Úrsula Auber, psicòloga.
Als 70, 80, 90 i 100 anys, la vida a partir dels 60 pot ser una gran oportunitat si realment tu proposes i tu planteges.
Mercè Conangle, Cristina Sánchez Miret, Fidel Amat, benvinguts, bon vespre.
Hola.
Igualment, hola. Hola.
Mercè, com és la vida? Com pot fer-se la vida a partir dels 60?
Jo adverteixo que parlo des de la teoria i puc parlar des dels quasi 50. Sigui com sigui, és una reflexió que fa temps ja hem fet i que la vam fer amb el llibre El donar temps a la vida, amb en Jaume conjuntament. I jo el que us puc dir i compartir amb vosaltres és que fa anys que estic preparant la vella que seré. Perquè sóc una convençuda de que allò que deia el Gala, de fer-se el vell, fer-se vell no s'improvisa, que el que jo puc arribar a ser en determinada edat, a partir de 60, o quan en tingui 70, o quan en tingui 80, o 90, o 100, si arribo, doncs és el fruit del que he estat fent amb els 15, amb els 20, amb els 30, amb els 40 i en els 50. Estic convençuda que la vida no és un tren que marxi i que va deixant enrere coses, sinó que és com una mena de sediments que es van col·locant els uns sobre els altres i, per tant, hauré de viure del que he anat sedimentant els anys anteriors. I, per tant, en esto estoy, i podem parlar-ne.
Podem considerar els 60 un punt d'inflexió a la vida?
Si ho pensem socialment, ho és, perquè la nostra societat fa un abans i un després. Tot i que ara comença a repensar-se si ho ha de posar als 60 o ho ha de posar més endavant. De fet, ens pesa molt la data dels 65, perquè és una època de jubilació de la vida activa per a molts dels ciutadans d'aquest país, no per tots, però sí que hi ha moltes feines en què els 65, per dir-ho d'alguna manera, hi ha un abans i un després. Però, de totes maneres, estem en un temps una mica revoltat des del punt de vista de la producció. N'hi ha molts que es jubilen als 55 amb jubilacions anticipades i, de l'altra banda, cada vegada hi ha més gent que dura més anys, per dir-ho d'alguna manera. De fet, l'esperança de vida la tenim situada als 80, em sembla, pels homes, i als 84 per les dones. De mitjana, s'entén, I això vol dir que ens estan trontollant tot un seguit de normes socials implícites, no estan escrites enlloc, que ens diuen què és ser vell i què no és ser vell, o sobretot quan s'entra per la porta de la vellesa i d'alguna manera quan se n'ha de sortir, també.
Fidel Amat, com es pot acceptar que ja tenim una edat?
Bueno, jo estic rodejat de noies avui, Jo puc enraonar de l'experiència, el mes que ve em faré 70, i això de la bellesa, bueno, mira, és una cosa que jo crec que es porta... És algo psicològic. És com et sents. Jo no em sento vell, sí, sé que tinc limitacions, ara mateix tinc problemes de salut, però cada vegada que m'aixeco dic, ostres, un dia més, aviam, què puc fer avui? Jo crec que això de la jubilació, no sé per què la gent s'ho pren tan mal, perquè quan acabes del treball, de lo que és aquesta vida de posar la fitxa i anar corrents darrere del rellotge i aguantar capos i jefes, tens el temps per tu i podràs fer tot el que no has pogut fer antes i podràs gaudir de tot allò que a tu t'agrada. És qüestió de trobar què es pot fer, reconèixer les limitacions. Jo ja no puc fer coses que feia als 20 anys, el cos ja no m'acompanya, però sí en puc fer unes altres, i molt maques.
Elisabet Pedrosa, L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Cristina Sánchez Miret, què és ser vell? Deies abans, hauríem de tenir clar què és ser vell.
Ser vell és una cosa relativa. Ser vell, algú de vosaltres ho ha dit al començament, en aquesta introducció, de vegades ho diuen els papers, que ets vell. Una persona que ha intervingut ha dit, és que els papers potser ho diuen, perquè la nostra societat posa límits i posa data a un munt de processos. Però, de fet, si nosaltres ho mirem en el temps, ja sabeu que sempre ho faig jo això, mirar-ho en el temps i en l'espai, diríem en comparació amb altres cultures o a èpoques anteriors, el que vol dir ser vell, i sobretot quan comença, només sabem quan acaba, per dir-ho d'alguna manera, d'acord? Perquè és l'última part de la nostra vida, aquesta etiqueta és la que li hem posat. Però quan comença, això depèn molt i molt de què estem parlant. Un pot ser vell pel mercat laboral, que és el que jo he dit abans, i ser vell pel mercat laboral no vol dir que no es pugui treballar i que no es pugui fer molt bé, eh? És la el que la nostra societat entén que un serveix o per el que un no serveix. I pot no ser vell per moltes altres coses. El Fidel parlava de limitacions. Limitacions no només estan en la bellesa. Nosaltres les associem, perquè nosaltres tenim una connotació negativa de la bellesa. Però, de fet, jo no puc escalar una muntanya i encara no entro en la categoria de vella. I potser algun escalador pensarà que aquesta és vella, però és que no hauria sigut mai capaç d'escalar una muntanya, ni quan tenia 20 anys. No ho vaig intentar mai, però no ho hagués pogut, ja us ho dic ara. És a dir, limitacions en tenim sempre. El que passa que les valorem de manera diferent. I la bellesa hi hem posat el sac de totes les limitacions. El que ens sorprèn moltes vegades, i això és motiu d'anunci o de notícia, fins i tot els diaris, és que trobem avis i àvies que no corresponen amb aquest estereotip de la limitació. I potser el que hem de fer és mirar de debò el que tenim al voltant i no parlar tant d'allò de com sempre hem parlat de la bellesa.
L'experiència és un grau o no té per què? És a dir, pot haver-hi o no una maduració?
A vegades jo penso que s'ha unit el fer-se gran amb l'experiència o amb la saviesa fins i tot, i que algunes societats evidentment doncs ho han valorat així, però jo penso que cada cas és diferent. Tu pots créixer, pots fer gran, pots envellir i deixar d'aprendre i portar molts anys sense aprendre res. És a dir, poden haver-hi persones amb una estructura mental molt rígida que ja s'han plantat d'alguna manera i que no creixen. I jo, a la meva vora i a la Fundació Àmbit, tenim gent d'edats molt diverses, però també molta gent de més de 70, que tu els veus amb un dinamisme, amb uns ulls oberts, amb una passió per viure, per aprendre, són joves d'esperit. Però, de totes maneres, jo també voldria reivindicar que hauríem de perdre la por a la paraula o al concepte envellir. Jo penso que és una realitat, que l'hem d'acceptar, allò de dir, ens fem grans. Bueno, no, envellim, el nostre cos envelleix, el nostre cos té canvis. És bo també assumir cada etapa de la vida. Jo penso que cada etapa pot ser meravellosa i té unes tasques concretes. Allò que deia el Víctor Frankl, que viure és donar la resposta als reptes que en cada moment ens va plantejar en l'existència. Jo penso que l'etapa de la bellesa comenci als 60, als 70 o als 80 per algú, perquè penso que igual per molta gent serà molt més tard i diran als 60, però sí, ara una persona 60, i jo les conec, ningú les etiquetaria de velles. Però potser n'hi ha d'altres que sí. Llavors potser hauríem de començar a parlar de quines tasques, en tot cas, quan un ja entra, sigui l'edat que sigui, en aquesta etapa, quines tasques corresponen?
Entrar a la bellesa suposa alguna mena de d'alta baix?
Jo crec que no. Tot depèn de la persona. Aquesta col·lega meva enraonava de que hi ha persones que a vegades senten una limitació. Si el cos és com una maquinària i a poc anem, les articulacions ja no són les mateixes, però jo crec que tot això es pot arreglar amb un oli. L'oli és l'oli de voler viure, de voler fer coses. Jo a vegades dono exemples meus, que és la meva experiència. Jo fa 3 anys darrere vaig començar a fer esgrima i l'atac al cor que m'ha agafat ara m'impedeix fer esgrima. I jo què faré ara? Com abandonaré això que és tan maco? Pues m'he fet àrbit d'esgrima. Avui sóc àrbit oficial de la Federació Catalana d'Esgrima i estic amb els nanos i estic amb els més grans i estic arbitrant i em sento content, sé que sóc útil, estic fent coses que m'agraden. I aquest és l'oli que fa que les articulacions i tot el que més no sentin tant els passos dels anys.
Lluís Tàrrega és psicòleg clínic, director de la Fundació ACE, l'Institut Català de Neurociències Aplicades, i és coautor del llibre Alzheimer, Vivir cuando 2 y 2 ya no son 4, de l'editorial Viena. El Lluís Tàrrega ens diu que ell és molt crític, es mostra molt crític amb la idea d'associar la gent gran i la tercera edat, perquè ell considera que estem davant d'una veritable heretgia.
60 anys i tercera edat a mi em sembla que és una heretgia. I potser perquè ja passo dels 60 a més creix, no? I em sembla que és una heresia perquè d'alguna manera les persones, segons quin tipus de treball, són molt capaces de mantenir una capacitat professional molt rica, molt enriquidora. No oblidem que des de l'antiguitat la gent gran que no de la tercera edat eren els cènecs, eren els vells, però no els vells que diem ara amb aquest significat pejoratiu, no? Sinó que eren la gent del seny, no? La gent que responien amb la seva experiència, que responien amb les seves capacitats d'anàlisi i de consulta, i eren les que guiaven els pobles, no? A més, eren les que mantenien la cultura viva del poble.
Georges Clemenceau. No hi ha una edat pròpia de la bellesa. S'és vell quan es comença a actuar com un vell. Words disappear.
Words weren't so clear. Què ha passat amb aquest vincle entre la saviesa i la bellesa?
Ha passat que l'hem passat per alt. És a dir, estem en una cultura de la joventut. De la joventut i el rejuveniment, que encara és pitjor que la joventut, diríem. És a dir, no només estimem per sobre de tot allò que és jove, sinó que ens neguem a envellir. I per això hem sumat una càrrega tan negativa a aquest concepte de bellesa o de vellir, o d'envellir, o aquesta idea de posar-hi una etiqueta de tercera edat, és a dir, tota una sèrie de subterfugis per no parlar del que és el procés de la vida, i sobretot per no veure què té de positiu tot aquest procés de la vida. És a dir, ens hem encallat amb una idea d'estanquietat, de perpètua estat perfecte, i però un perfecte que cadascú descriuríem d'una manera, i en tot cas que no acaba de ser mai un perfecte que puguem defensar massa. Però de fet aquí és on ens quedem i on ens volem quedar, i tot ho comparem a partir d'això.
Ens diu la Carme: tinc 64 anys i per mi els 60 realment sí que van suposar un punt d'inflexió i van començar a aparèixer molts dels problemes físics típics de la meva edat. En canvi, al contrari del que sí li passa a molta gent, no vaig notar aquest punt d'inflexió de canvi ni als 40 ni als 50. La veritat, no és fàcil.
Cert, és cert. És totalment diferent per cada persona l'experiència. Les crisis dels 30 fins i tot n'hi ha que parlen que l'han tinguda, o dels 40 o dels 50, i molta gent no les té perquè és que no és obligat, com les depressions postpart no són obligades de tenir. Llavors, sempre mirem de posar com unes menes d'etiquetes. Jo penso que hem d'intentar, això sí, reflexionar molt sobre aquesta etapa. I jo m'he fet un llistat de temes de treball per arribar en condicions als 90, ja, per dir-ho així. I sí que és cert que hi apareixen, per una banda,
les pors, que jo penso que hauríem de parlar de les pors de la gent enfront al tema de l'envelliment, perquè emocionalment sempre hem de rascar quines pors hi han, i jo et diria que hi ha els canvis del nucli familiar, que passen coses en els nuclis de la família, la decadència física, que pot ser-hi, que es tanquin determinats projectes de vida i encara no en tinguem d'altres d'oberts. Molta gent gran i gent que va en envelliment tenen por a l'abandó, a dependre dels altres, a la solitud, a la malaltia, al patiment i a la mort. És a dir, són els grans temes que apareixen. Estic d'acord amb la Cristina, no tenen per què aparèixer en aquesta etapa, molta gent ja els està visquent amb edats molt més joves, però afloren especialment. Jo llavors diria que davant d'això ens podríem preparar com un programa de preparar que aquest envelliment vagi unit doncs, amb aquesta saviesa o amb aquest benestar o amb aquest equilibri, malgrat el cos a vegades no acompanyi.
Quines eines ens poden ajudar a acceptar de grat aquesta situació, Fidel?
Jo crec que el primer que tenim que acceptar és que la vida és finita. Que naixem, anem creixent i arriba un moment que ens en tenim que anar. La meva formació com psicòleg és fenomenologia existencial, de manera que per mi la mort és la culminació del projecte de vida. No li tinc por a la mort. L'únic que desditjo és morir bé, morir tranquil. És a dir, no tenir una malaltia que em faci patir. I jo crec que és un problema de sentir amor i donar amor. Jo me'n recordo que un dels meus mestres insistia molt en el que deien tant Heidegger com Sartre, de que l'home és un ser per res o per la mort, i jo crec que l'ésser és un ser per l'amor. I fins a morir-se, un pot donar amor. Mentre hagis viscut una vida plena, mentre sàpigues acceptar les teves limitacions, mentre et posis... Quan som joves ens posem a vegades objectius que són difícils de complir. És allò que ens volem emportar al món pel davant. Quan arribem a aquesta edat, sabem graduar les coses i sabem fins on podem arribar i llavors ho podrem fer bé.
Són 9:15 a l'Ofici de Viure i fem un minut de meditació amb Ricard Rotllant, monjo budista. Benvingut.
Moltes gràcies. Bona nit.
Com ens podem plantejar la vida a partir dels 60, Ricard?
Bé, és un bon moment per fer una mica com de balanç, no? Un balanç de tot allò que t'ha ajudat, tots els valors que has desenvolupat durant la teva vida i t'han ajudat a tenir, diguem, un tarannà amable, agradable, bo, no? I tot allò que t'ha perjudicat i t'ha fet mal, no? I si estableixes aquest balanç en aquest moment, potser tens una maduresa més adequada per incrementar tot allò que és bo en tu i eliminar amb seguretat tot allò que realment veus que no ha sigut profitós. Jo crec que és un bon moment, però tot i així, tenint en compte doncs, que no és un moment en què t'hagis de tancar, t'hagis de sentir marginat, sinó és una cosa que, encara que el teu cos està envellint, perquè és el procés natural del cos, el cos és d'alguna forma transitori, no es mantindrà per sempre, la ment continua, és a dir, la ment té una continuïtat, que inclús en el moment, arribat el moment de la mort, en què el cos està morint, la ment tindrà una continuïtat. És a dir, si desenvolupes, si fas aquest balanç i desenvolupes aquestes qualitats mentals virtuoses, positives, que fan bé, doncs aleshores, en el moment de la mort inclús, tot això vindrà amb tu. I si has estat a temps, per experiència, degut a assaborir el fruit de l'experiència, als 60, has sabut eliminar tot allò que durant la vida t'ha fet malament o que t'ha produït problemes, doncs aleshores és una cosa que no continuarà amb la teva ment en el futur, no? Després de la mort. I això és molt important, perquè si arribes als 60, que hi ha molta gent que no hi arriba, que ha mort de jove també, doncs si s'arriba als 60, jo crec que és un bon moment d'assaborir, diguem, aquest fruit de l'experiència.
Doncs endavant amb la meditació.
Moltíssimes gràcies. Comencem posant l'esquena recta, còmoda i tranquil·lament. i també en desenvolupant una motivació adequada. Per meditar sempre ho has de fer pensant en el benefici de tots. I ara concentrar la ment. Concentra-la, com fem sovint, observant com l'aire entra i surt pel nas. Inhalant i exhalant, suaument, contemplant. És important que t'enfoquis, que facis la teva ment unidireccional en aquí. I ara, pensant que la ment té una continuïtat, la ment no és un ens material, com el cos per naturalesa es descompondrà, es desfarà o es fa bé i s'envelleix. La ment té una continuïtat i tot el que facis de bo vindrà amb tu. També tot el que facis que sigui dolent. Per això ara planteja't, ara encara sóc a temps. Encara inclús que tingui 60 anys, potser puc dedicar-me una estona més de la meva vida a solucionar, a acabar amb totes aquelles coses que em poden perjudicar a mi i als altres i a desenvolupar bé totes aquelles coses que poden beneficiar a mi i als altres. Decideix-te i inverteix el temps que et queda sense cap problema, amb tota tranquil·litat i pau. I dedica-ho pel benefici de tots els éssers.
Ricard Rollán, gràcies i ja fins dimarts, perquè demà tenim futbol.
Bueno, doncs tenim una llarga setmana per davant, que tot vagi molt, molt bé. Vigileu el volant, ja sabeu que hi ha dies que són una mica complicats, una mica de vigilància, i que vagi tot molt bé. Fins aviat.
Gràcies.
Catalunya Ràdio. No hi ha color. Elisabet Pedrosa, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, la vida a partir dels 60, amb la psicòloga Mercè Conangle, la sociòloga Cristina Sánchez Miret i el psicòleg Fidel Amat. Ens diu el Joan: tinc la sensació que el tema de l'edat es planteja des del punt de vista del conformisme i la resignació, perquè si veiem com evoluciona la societat a partir dels 45 anys, costa molt trobar feina, perquè ja et consideren gran. La nostra societat rebutja l'edat. I ens diu la Maribel: tinc 60 anys, em sento fantàsticament i espero fer-ne molts més. I estic esperant amb ànsia la jubilació per poder fer totes aquelles coses que no he tingut temps de fer. És una oportunitat, també, a partir dels 65 i d'aquest espai per fer tot allò que potser no hem pogut fer a la vida.
Sí, però jo, de veritat, que animaria la gent que vol fer coses que les comenci a fer ja. Avui, no ajornem les coses. La meva experiència en hospitals, amb gent de l'entorn, és que a vegades les coses quan s'ajornen, a vegades no es fan. Si algú diu, jo quan sigui gran o quan ja em jubili, cuidaré un jardí, si no està ara cuidant un jardí, si no té amor per les plantes, no li naixerà de cop, de veritat, que no s'improvisa això. A vegades treballem molt amb la ment, ens imaginem allò que farem després, i si tu no tens l'hàbit ja doncs d'anar al gimnàs, de tenir cura del teu cos, de treballar el pensament flexible, de seguir mantenint viva aquesta curiositat tan necessària, de ser flexible, d'aprendre a deixar anar, que és un gran aprenentatge que el necessitarem molt quan serem més grans i ja d'adults. Això de cop i volta no és que ara arribo a aquesta edat, ara em jubilo i de cop jo sé fer tot això. No sabrem, i llavors molta gent es troben sense projecte. Els projectes s'han de continuar mantenint en tots els trams de la nostra vida, i llavors quan arribarem aquí, continuar, no ha de ser una ruptura. Fins ara això i ara començaré. No, jo, per a mi la vida, repeteixo, són sediments que es van col·locant, i la feina que no s'ha fet abans, de cop i volta, no surt per més temps que tinguis.
De fet, això que diu la Mercè, jo estic pensant ara en casa meva. Casa meva amb un sentit ample, perquè nosaltres ara jo he vist només amb el meu home i el meu fill, diríem, però avui precisament és Sant Josep, és el dia del pare, i a casa meva hi ha el meu pare que es diu Josep, la meva iaia que es diu Josefina, i la meva germana que es diu Núria, que va néixer el dia de Sant Josep, és a dir, que és festa grossa. Jo si miro a casa meva, jo veig, els meus pares tenen, el meu pare i la meva mare ja tenen la setantena, i la meva iaia té 92 anys. I ells han seguit fent la vida que tenien abans.
Exacte.
Llavors, en ells, a mi se'm fa difícil pensar-los com a vells. I tot i que nosaltres moltes vegades diem de la meva iaia, sobretot parlant amb el meu fill i el meu nebot, diem la iaia velleta, perquè realment és vella. I ella ho diu, a casa no s'amaga que no sigui vella. Però ella ha seguit fent exactament el mateix que feia. Li agrada molt cosir, segueix cosint, segueix escombrant, segueix... I això que està malaltíssima del cor. El meu pare tota la vida ha sigut volataire. Té 70 anys, ja els passa els 70, i puja i baixa muntanyes i carrega grapats no, vull dir, papa, això és una barbaritat, vull dir, cistells plens de rovellons. És a dir, la meva mare segueix fent també el que feia. En aquesta, des d'aquest punt de vista és molt important que la vida tingui aquesta mena de procés, sense que hi hagi, diríem, etapes marcades per allò que ens diu la societat. Ara tot d'una he de ser vell perquè ja n'he fet 60, o ser jove, eh? No només és una qüestió de vells, eh? O ara tot just he de tenir la crisi dels 40 perquè toca. És que moltes vegades em dona la sensació que la tenim, perquè és que si no sembla que no tinguem 40 o que no en tinguem 50. És a dir, el que és més important és com viure la vida de la manera que has après a viure-la i seguir-la vivint.
Ens diu el psicòleg clínic Lluís Tàrrega que sovint la societat jubila o voldria jubilar la gent que passa d'una determinada edat sense tenir en compte que hi ha moltes coses a fer fins i tot en edat avançada.
És cert que la societat, doncs, com deia abans, ens jubila o ens voldria jubilar. I bueno, jo està molt bé, vull dir, està molt bé que segons quines feines, doncs, la gent que sé jo, que estigui fent a lo millor doncs un treball més físic o més manual i tal, i que requereixi doncs com més necessitat de tenir doncs una capacitat física més ferma, doncs que a lo millor hi hagin moltes tasques que no les pugui fer. Però segurament hi ha altres professions o altres tasques que sí que són permeses fer fins a molt avançat.
Fidel Amat, què podem dir a aquelles persones que viuen amb por l'apropament de la jubilació?
Jo crec que una cosa és jubilar-se del treball que un té, aquest treball oficial, per dir-ho d'alguna mena, i una altra cosa és jubilar-se de l'ofici de viure.
Això esperem que no jubili ningú, l'ofici de viure.
Clar, però hi ha molta gent que quan arriba la jubilació, en vez de fer, o el que diu la col·lega, d'anar practicant per després, arriba la jubilació i es troba que...
Sense res
i no sap què fer. Això és jubilar-se de l'ofici de viure. Jo crec que sempre, si un té ganes de viure, sempre hi ha coses per fer, sempre un pot descobrir coses noves. A lo millor sí, de petit o de gran, de jove, ens ha agradat, com deia ella, les plantes, i ara quan en jubili posaré un jardí o una floristeria, sí, o a lo millor no, però si tu busques, trobaràs coses. L'assumpte és tenir la ment preparada per poder seguir fent coses, per estimar la gent, per rebre el carinyo dels altres. Jo crec que això és no jubilar-se de l'ésser humà, sinó seguir lluitant.
Com podem ajudar aquelles persones que no viuen bé aquesta etapa de la vida?
Doncs jo no ho sé, això segurament ho diran millor tant el Fidel com la Mercè, però a mi deixeu-me dir una cosa. Jo no crec que els viatges de l'Inserso ajudin. I us explico per què. Això és una dèria personal que jo tinc, que segurament molts avis i àvies potser els hi semblarà malament. Els meus sogres acaben de tornar d'un viatge, els entusiasmen tots aquests que fan. Però els viatges de l'Inserso són el típic exemple de que tractem els avis com si tots fossin iguals, com si fossin a més persones com els adolescents que els enviem de colònies. És a dir, que nosaltres decidim per ells amb què han d'ocupar el temps. Si realment no volem parlar de bellesa amb aquest sentit de plegar d'aquest ofici de viure que diu el Fidel, cadascú ha de poder tenir el seu projecte. És el que deia abans la Mercè. Algú que no ha viatjat mai, a veure, hi haurà qui ho triarà, perquè dirà, sí, no ho he pogut fer, doncs per circumstàncies personals, per nivell econòmic, perquè he treballat i no he pogut, perquè he tingut que cuidar no sé qui, d'acord? Però això de que per ser avi, i ser avi actiu ara, s'hagi de pujar en aquests viatges, la meva iaia diu una cosa molt sàvia, diu, jo en aquests viatges no m'hi veureu mai. Quan no es mora un cau de l'autocar, l'altre ve amb una cadera trencada i l'altre ve amb un empatx. És a dir, és una idea de que... Els avis se'ls hi ha d'omplir la vida. Això no és cert, perquè ens estem posant una altra vegada com si nosaltres, per ser més joves, tinguéssim més saviesa i més capacitat de decisió de sobre el que han de fer ells en les seves vides.
A més, continuant amb la idea de la Cristina, penso que és una manca de respecte per la diversitat. És a dir, ni els adolescents són tots iguals, ni els adults ho som, per descomptat, ni la gent gran ho són. Cada un és fruit del que ha anat construint, del que s'ha anat trenant durant tota una vida. Per tant, d'alguna manera, primer de tot, aquest respecte. I després això que també deia la Cristina, que també ho estem fent amb els nens de guarderia, d'omplir les agendes com si d'executius es tractés, sobretot que els avis els tinguem col·locats. Escolteu, jo penso que un gran aprenentatge que toca fer, que jo ja l'he començat a entrenar amb vistes a, perquè jo sóc de la prevenció, és l'aprenentatge de la soledat, del silenci i del despendre's, del fer lloc, del buidar, de buidar-nos de coses accessòries, de revisar els papers que ja no serveixen, les idees que ja no serveixen, que estan caducades, de recuperar espais de calma, de mirar. Penso que aquesta etapa és especialment adequada per al treball espiritual, si n'hi vols dir, per la gent que tenen creences o no les tinguin, perquè no fa falta que sigui una religió. Bé, tot això requereix espais buits. Jo reivindico cada vegada més el buit. Ja tenim una societat prou plena.
Are you really here? Or am I dreaming? I can't tell dreams from truth.
Segons el Lluís Tàrrega, psicòleg clínic, un dels motors que mou la vida és la il·lusió. Malament si quan s'acaba la vida laboral s'acaba també la creativitat i que cal cultivar la riquesa interior.
Si tens moltes il·lusions, les pots omplenar. Vull dir, evidentment, jo tinc encara moltes coses a fer, moltes coses a emprendre, i tinc moltes encara il·lusions per fer. I a veure, jo crec que és necessari que les persones doncs encara les tinguin. Malament quan s'acaba la vida laboral i s'acaba la vida de creativitat, la vida d'il·lusions, no? I que cada dia és monòton. Hi ha molta gent també que malauradament en la vida professional cada dia és una monotonia. I des de que comencen, com aquell que diu, en el món laboral fins que es jubilen, ha sigut una vida totalment monòtona, esperant que arribi el cap de setmana a veure què passa, o esperant que arribi les vacances a veure què passa, i quan arriben el cap de setmana o quan arriben les vacances, doncs francament tampoc passa res, no? Perquè les coses no venen de fora, sovint són internes, no?
Com podem cultivar aquesta il·lusió i aquesta riquesa interior?
Jo penso que hem d'aprendre a mirar amb ulls nous els paisatges de cada dia. És a dir, cada dia és un dia únic i ens ho hem de recordar. L'altre dia a la Fundació vam tenir una jornada sobre la responsabilitat i una participant va explicar una cosa i jo de seguida em vaig prendre nota i ja l'he aplicada al meu mòbil, perquè diu, jo vaig estar en un tema de pèrdues i hi havia una persona que va parlar i va explicar que ella, quan obre el telèfon mòbil, allò que et surt un missatge, aquesta senyora tenia posat: un dia moriré, avui toca viure. Jo vaig dir, m'agrada, jo hi tenia, hoy puede ser un gran dia, el del Serrat, però ràpidament me l'he canviada perquè he pensat, sí senyor, recordar-nos, i estic d'acord amb el Fidel, que ho ha tret abans, que és una societat on la mort és pura pornografia, no es pot parlar. No podem tenir canes, no podem tenir arrugues, també ho ha dit la Cristina, hi ha el rejuveniment, sembla que haguem d'amagar sota la taula una cosa que és procés natural de vida i és natural. Per tant, reivindicar, si som conscients que un dia morirem i que el dia d'avui és únic, tindrem els ulls oberts a tot i veurem tot com un regal. I jo penso que això és una de les coses que hem de cultivar, que hem d'educar els infants i que no l'hem de perdre mai de vista.
Jo he vist algunes coses que m'han alarmat, per exemple, fa ja un temps, caminant pel carrer on jo visc, passava un carro fúnebre i anava una senyora amb el nano i tac, li va tapar els ulls així. I me'l vaig quedar mirant i dic, ostres, si això és el més natural del món, no, explica-li què és el que passa. Un dia el meu fill, el que ha quedat a l'Argentina, vam passar per un cementiri i em diu, papà, ells no parlen català, diu, papà, aquí és donde plantan los hombres cuando se mueren? Li digo, sí, és aquí. Digo, se termina i ahí están. Per què amagar la mort? Per què no poder amb un nano, a lo millor, explicar-li el que és la vida? Que pugui veure el naixement d'una ovella o d'una cabra. Si això és vida, això és el que nosaltres estem fent minut a minut. Com dius tu, obrir els ulls, mirar aquest paisatge, mirar un cel ple d'estels, això té una, et fa gaudir de la vida.
Què podem aprendre de l'exemple de les persones grans que hi ha al nostre voltant i del contacte amb aquestes persones?
Podem aprendre coses bones i coses dolentes. És a dir, podem estar a un forn i qui no demani la tanda i escoli sigui una persona gran. No per ser gran, un ho fa tot bé. És a dir, hem d'aprendre a mirar amb criteri. Ja mirem joves, ja mirem nens, ja mirem persones grans. Però alhora sí que és cert que podem aprendre d'alguns d'ells com envelleixen de bé. I no dic que no tinguin arrugues, i no dic que no estiguin malalts, i no dic que hi hagi dies que el dolor o una altra qüestió no els deixi pràcticament llevar-se. Aprendre com, malgrat això, encara en aquesta vida, amb aquesta mirada que deia la Mercè, o el que deia el Fidel, de poder disfrutar de com és el cel o de com és el paisatge. I això, algunes persones grans t'ho mostren més cruament perquè tu hi veus les limitacions que tenen. Però això no és tothom. Igual que tu, no tots els grans disfruten de la vida, no tots els joves ho fan. El que passa que amb els joves moltes vegades queda més amagat. I amb els grans, de vegades, és del tot patent. Ara els hem de mirar, perquè no els mirem. És com això que deia el Fidel, de tapar els ulls quan passa una persona morta. Imagineu-vos, fem encara alguna cosa pitjor que això. No veiem gent gran a morir perquè les pel·lícules no surten. I, en canvi, tots els nostres infants estan veient un munt de joves morir de qualsevol manera. Sí. Perquè totes les pel·lícules, els que es moren són joves. Perquè no surten vells, eh? No per una altra qüestió. Perquè no surten... Bueno, encara no he vist aquesta de la del País dels... Com es diu aquesta? Del Verdem, que em sembla que va de vells. Però vull dir... En principi, fins i tot la mort la deixem només com si la vida s'acabés això, sense arrugues.
Cristina Sánchez Miret, sociòloga, Fidel Amat, psicòleg, Mercè Conangle, psicòloga, moltes gràcies per haver parlat de la vida com és a partir dels 60, amb aquest optimisme i amb aquesta força, i d'escoltar el Fidel Amat, que no ha perdut el, podríem dir, el nen interior.
Sempre
tot
tinc
i
un
aquests, aquests molt, quants sempre. Anys que té. Gràcies per haver vingut, gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies
a vosaltres.
A
bona nit. Catalunya
Ràdio. Visca, ja m'he comprat el pis.
I la hipoteca?
El congelador.
Si compra un habitatge a Don Piso, pagarà només el 3,75% d'interès durant els dos primers anys, sense cap tipus de pujada. I a partir del tercer any, només l'interès vigent. És la hipoteca congelada de Don Piso. Informis en el 900-22-22-22. Don Piso.
De la muntanya.
A la passió de Cervera.
De la platja.
A la passió de Cervera.
De la ciutat.
A la passió de Cervera.
D'aquí.
A la passió de Cervera.
Venda d'entrades a Servicaixa i al Corte Inglés. Més informació a lapassiodecervera.com.
Cervera, ciutat de la passió.
Catalunya Ràdio i ara Lleida amb la passió de Cervera.
Demani el menú MyWay a elcangrejoloco.com.
Mira-te'l, sempre tan content.
Això és que el tracten bé a casa, ja m'entens.
No, té a veure amb la decoració.
Ah, sí?
Se'ls veu a la cara. Han aconseguit els millors mobles i el millor disseny per casa seva. Quibu Calvert Disseny, la millor solució per la decoració de casa vostra. Vine a Manresa i et sorprendrem. Quibu Calvert Disseny, carrer Prudenci Comelles 24-30 de Manresa. Telèfon 93-872-81-11.
El Museu Memorial de l'Exili, situat a la Jonquera, explica la història de l'exili de milers de persones provocat per la Guerra Civil.
Recorda també que els exilis segueixen sent una constant al món actual. Els horaris d'obertura del museu són de dimarts a dissabte de 10 a 6 de la tarda i els diumenges de 10 a 2. Per més informació, consulteu el web museuexili.cat i el telèfon 972 55 65 33.
Catalunya Ràdio. No hi ha color.
Mails d'amor a viure@catradio.cat. Benvingut, Jordi Llavina.
Gràcies, Elisabet.
Què ens portes? Quin correu tenim avui?
Avui és el que ens va enviar fa aproximadament uns 10 dies la Marta de Balaguer, que diu ara que falten menys de dues setmanes per la Setmana Santa. El devíem rebre, doncs, això, aproximadament 10 dies enrere. Recordo l'any passat en què vam començar a sortir amb el meu xicot. Llavors tot era de color rosa. I me n'en recordo que en un petit viatge que vam fer a Girona vam ser molt feliços, potser la vegada que més ho he estat en els meus 26 anys de vida. Ara estem bé, però de vegades el trobo desencisat i com si hagués perdut l'interès per mi i pel molt que ens uneix. Per què ha de canviar tant el que sents per una persona en només un any? Digueu-me fleuma, però jo necessito sentir que algú es preocupa per mi i necessito sentir la llum de l'amor. Felicitats pel programa, Marta, des de Balaguer.
I see trees of green, red roses too.
Doncs hem rebut el correu de la Marta de Balaguer, que ara fa un any que festeja i troba, per part del seu xicot, que no hi ha el mateix interès que hi havia. Això no és molt nou, que diguem.
No,
això acostuma
no.
a passar, eh?
Malauradament, les coses es desinflen, eh? Es desinflen i van perdent una mica de la força que tenien, fins i tot de la brillantor, per bé que de vegades canvien també en un sentit positiu, no? El que és quotidià no és mai banal, cal cuidar-ho, escriu Enrique Rojas en el llibre El amor inteligente que va publicar fa uns quants anys l'editorial Temes de Hoy. Si volem que l'amor duri, que duri més enllà d'uns quants mesos, hem de mantenir-nos atents a aquesta quotidianitat, justament. La convivència mata l'amor, com se sol dir tan sovint, i fins i tot hi ha llibres que en el títol ja avancen aquesta mena de sentència fatal. Jo crec que no necessàriament, però sí que és evident que la convivència acostuma a desgastar l'amor, com qualsevol hàbit. El fet de creure que allò ho tenim segur, que aquella persona forma part també del nostre escenari habitual i que no pot deixar de ser així. L'amor necessita un projecte, una filosofia comuna, continua dient aquell autor, el senyor Enrique Rojas, en el llibre que he apuntat, i vol també compromís. La Marta ens parla només del seu desencís, però i tu, Marta? Et preguntaria jo, no estàs exactament igual que el primer dia, no ha canviat res, tu continues sent una persona estable, que continua estimant com el primer dia aquest xicot. I tu, Marta, continuaria preguntant-li com contrarrestes, com repliques aquest desencís, aquest interès que tant t'angonieja o que tant et neguiteja, com a mínim. És evident que avui les relacions amoroses han passat per un filtre molt diferent al que passaven fa uns quants anys, que el ritme de tot és molt més intens, que tot canvia molt més de pressa, que cal una mica més d'imaginació per poder mantenir vives les relacions. Però jo el que et recomanaria és una vegada més fer servir l'arma del llenguatge, de la paraula, parlar-hi, si notes que ell es despreocupa, si notes que ell no està tan encisat com ens dius, parlar-hi i veure què passa, perquè potser és una percepció teva, potser és que realment ell ha canviat i tu no, o potser tu també has canviat i no te n'adones. Això no ho podem saber.
Jordi, què ens suggereix la psicoanalista?
L'oient ens diu, la Yolanda Sussin formula una pregunta, per què ha de canviar tant el que sents per una persona només en un any de vida de la relació? El que no sabem és qui ha canviat. Ella parla de desencís, ja ho diré, i de desinterès per part del seu xicot cap a ella, però quin és? També es pregunta la Yolanda, quina és la seva posició? La posició de la Marta. La desencisa i la desinteressa aquest xicot que fa que ella es mostri melancòlica? Així doncs, qui és que ha canviat de sentiments? Hi ha vegades que ens queixem que l'altre no ens dona mai el que li hem demanat. I potser per això no sap que ho volem. Per tant, fem servir, com deia, aquesta arma pacífica de la paraula que ajuda a descargolar tants embolics.
Jordi, una cosa que t'hagi funcionat per mantenir l'encís en una relació?
inventar-me-la una mica cada dia. Jo sóc una mica ciclotímic, hi ha dies que estic més content que d'altres, però els dies que estic menys content, mirar de no estar tan emmurriat, i els dies que estic content, doncs estar content igual. És a dir, no ho sé, jo crec que arriba un moment en què sí que efectivament notes que no estàs potser tan enamorat d'una persona, o que no és com el primer dia tan passional, però en canvi te l'estimes més i més, i que cada vegada aquella persona és més important per tu, perquè tu també ho ets per ella, no?
Per tant, podem dir que segueixes encisat en la relació que tens.
Molt. Jo estic molt convençut de la relació que tinc amb una persona, i és una relació molt enriquidora.
Encisat amb la parella i amb els fills, que avui és el dia del pare.
Exactament. Tot i que
celebrem
jo no,
això?
Jo no. Avui no únicament és el dia del pare, sinó que faig 40 anys com a pare, i com a, sobretot com a home, perquè abans de ser pare vaig ser home. No ho celebro, per descomptat. No ho celebro. Per mi el dia del pare no és un dia especial, com el dia dels enamorats, el dia de Sant Jordi.
Doncs moltes felicitats a tot l'equip.
En vida teva.
Que en facis molts més.
Aviam.
I fins després de festes, ja.
Gràcies, que vagi molt bé aquests dies. Adéu.
Acabem amb els camins a la felicitat segons Hugh Prader, l'autor de Palabras para cada amanecer, on ens convida a compartir els pensaments diaris que ens ajudin a dir no als prejudicis, a la ira i l'autoengany. Tot això per trobar el camí que ens acosti a la felicitat. Ens diu Hugh Prader: desitjar alguna cosa de l'altra persona és malinterpretar el seu paper dins de la nostra felicitat. La resta de persones són la nostra oportunitat d'oferir el que som. Ens diu també Hugh Prader: mostra interès i estimaràs. Estima i demostraràs interès. Decideix que una persona no és interessant i veuràs que no trobes mai la manera d'estimar-la. Ens diu també Hugh Prader: no té cap sentit dir que per sentir allò que ens uneix hem de fugir de tot. Per conèixer la tranquil·litat no he de reorganitzar tota la meva vida, simplement els meus valors. Per conèixer la tranquil·litat només he d'oferir respecte. Demà hi ha futbol. Que visqueu amb tranquil·litat aquests dies de festes. Ens retrobem dimarts vinent. Bona nit.